TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 6 de maig, en què parlem de la modificació de la llei de la infància. El govern central l'amplia perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
Puede parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
I tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació d'aquest docent. Tot d'una en parlam, abans però resumim els titulars del dia. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran avui l'edifici del barri de Fonés afectat per l'esfondrament parcial.
S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva.
I les Balears tenen plena ocupació a l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
A més, l'atur baixa a l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat fins als 24.500 desocupats. Són dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Jordi Mora, de la Pimem.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
I el Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió del judici pel cas Mascaretes.
Es presentaran els informes finals d'acusacions i defenses i es jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama.
I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
I la Fira Medieval Jan Calantes Motors a Eivissa.
Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Peig Zero preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Lloro Baixa, a terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la cita de divendres contra l'Étoile Lavallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de forma consecutiva. En futbol, el Mallorca ja sap quan disputarà la penúltima jornada de Lliga, que pot ser decisiva, una jornada que serà unificada. El conjunt vermell visitarà el Camp del Llevant diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa. I també en futbol, la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal.
I pel que fa al temps, a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, molta atenció, perquè aquestes precipitacions, sobretot a l'interior de Mallorca, poden ser intenses avui. Ara mateix, però, començam amb moltes clarianes arreu de les illes. Creixeran, però, els núvols a partir de mig matí, núvols d'evolució que descarregaran especialment a Mallorca i amb més intensitat cap a l'interior. A més, amb qualque tronada. A Menorca també poden tenir avui qualque ruixat, en conjunt el cel molt variable, i on tindrem avui el cel més clar és a Eivissa i també a Formentera, però a migdia també creixeran els núvols núvols i deixaran l'ambient amb intervals de núvols i clarianes. Esperam avui aquestes precipitacions durant les hores centrals del dia, després més clarianes i en temperatures semblants a les d'ahir, les màximes entre els 21 i 23 graus. El vent avui bufa fluix, serà de component nord i a la mà molt de redols de marejol, encara en sectors de maró, a punts de l'est, d'Eivissa i de Formentera, també a l'est de Mallorca. Demà torna a canviar el temps i tindrem precipitacions i es traslladen també cap al sud, d'Eivissa, Formentera, ja des del matí amb pluges, que després arribaran també a punts de Mallorca i poden ser precipitacions moderades, amb temperatures també sense grans canvis. Ara mateix sí que fa més fresca que ahir, tenim temperatures més baixes, ara tenim 16 graus a Ferreries, 17 a Ciutadella, 14 a Inca, 17 a Capdepera, 16 a Palma, 14 graus a Santa Eulària, 16 a Eivissa i 17 graus ara a Sant Francesc.
I són ara les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la Llei de la Infància perquè els professors condemnats per assetjament com Miquel Roldán no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobra una plaça.
La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència. Un fet que no es recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Sira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
La reforma de la Llei Estatal de la Infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics no poden solucionar. A banda d'aquesta inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en cas de separació. La norma estipulava que fins als 12 anys el jutge no escoltava les preferències dels fills. Ara es podran pronunciar des de petits.
Justament avui els estudiants de Sant Pisà tornen a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán es tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
Ara bé, l'Associació de Famílies assegura que continuaran lluitant. Iniciaran una recollida de signatures que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació. De moment, avui faran una acció de protesta a l'hora d'entrada a l'escola. La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que desconvoquen la vaga perquè els infants necessiten tornar a l'escola malgrat tenir por.
Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, el de 6a començaran a setembre a l'institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs d'aquests nens de 6a de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
Les famílies veuen positiva la modificació de la Llei d'Infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i que eviti que Roldán pugui exercir la docència.
Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible que tingués efecte retroactiu.
Són ara les 8 i 8 minuts. I avui, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, revisaran l'edifici del barri de Fonés afectat per l'esfondrament parcial. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016.
La revisió prevista per avui permetrà avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar els falsos sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació. Ho van fer amb supervisió dels bombers.
Lo important està la meva habitació, i la meva habitació ha quedat esfonsada completament. Perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta. I, claro, Entonces, no podem.
Gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie, que es lo principal. Porque pudo pasar...
Desubicados, tristes y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
El Col·legi d'Arquitectes explica que aquest tipus de situacions sol estar relacionades amb problemes de manteniment o filtracions d'aigua i recorden la importància de passar inspeccions obligatòries per prevenir riscos, ho diu el degà Bernat Nadal.
L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant i no valoro tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
Segons l'Ajuntament, les causes de l'esfondrament podrien ser diverses i caldrà esperar els informes tècnics.
I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona a Capdepera, Mallorca, l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i per un altre d'agressió sexual.
Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven. En un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia, l'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la pegant-li coces. Agents de la policia local de Capdepera van ser alertats pels veïnats que sentiren els crits de la dona.
L'atur baixa al mes d'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats a les Illes. Són les darreres dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE, i no només baixa la comparativa anual, també ho fa la mensual del mes de març a l'abril. Hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits. Això és prop d'un 7,5% de descens.
El sector que registra més persones sense feina és el de serveis, amb 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt enfora per la construcció, la indústria i el sector agrari. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
Són dades positives també per a l'afiliació a la Seguretat Social. Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats. És un 18.000 més que fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
Els sindicats celebren aquestes dades, però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
UGT insisteix que les xifres no es tradueixen en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat, Pedro Omar, reclama una pujada dels salaris.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients pels preus abusius que tenim.
La secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra. Demana al govern que declari zona tensada a totes les Balears.
Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, celebra també el bon estat de salut del mercat laboral, però insisteix que hi ha tres reptes que s'han d'assolir a les Balears.
Un és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats. I un tercer, que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
En l'àmbit estatal, la Seguretat Social ha superat la barrera dels 22 milions d'afiliats després de sumar-ne 220.000 més a l'abril amb l'hoteleria que acapara la meitat dels nous treballadors en actiu.
Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que el mes de març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les Illes varen rebre més de 700.000 visitants, un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat.
En canvi, entre els turistes espanyols, l'increment és només de l'1%. I també puja la despesa turística, segons l'enquesta Egatur. Al març, els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquests, més de 600 milions són dels visitants estrangers. Per persona i dia, la despesa arriba als 182 euros. És un 6,5% més que l'any passat.
Són ara les 8:14.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I de la crònica política, el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques, assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i que convertirà en un habitatge per llogar-lo a preu limitat.
La portaveu del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques del batlle sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i li havien denegat l'accés.
És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui sa barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes sobre, clares sobre el fet del seu immoble.
I pot després d'haver dit tot això, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, això sí, ha desmentit els fets, assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge que ara està en reformes.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
Al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge precisament ha tornat-se objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i d'altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre el PSIP i Més demanen intervenir al mercat. El govern és partidari d'incentivar-lo. Marta Puyalto.
Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són bancs ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta Proens de convertir les illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
Retrets de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista ha assegurat que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
I encara de la política s'introdueixen noves esmenes de Vox per eliminar el requisit del català mestres i professors en places de molt difícil cobertura. S'ha decidit a la ponència de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament que en aquests moments està redactant el projecte de llei de projectes estratègics. La del català és una de les modificacions proposades per Vox que ha tingut el suport del Partit Popular.
Així és, la norma que es tramita al Parlament pretén agilitzar inversions que afavoreixin el teixit econòmic d'aquí de les illes, però s'hi han incorporat esmenes relacionades amb altres àmbits. àmbits. Ara s'està elaborant en ponència una de les fases prèvies a la seva aprovació definitiva al Pla del Parlament. També s'ha incorporat al projecte l'esmena de Vox per eximir de l'avaluació del català als alumnes que estudiïn a les Balears de manera temporal. Una modificació que rebutja el responsable del sector d'educació pública a l'Estell, Vicenç García.
Sinó també que exonera del català a l'alumnat que temporalment ha de cursar els seus estudis a les nostres illes. Per tant, una vegada més, la política d'agenollament del Partit Popular davant Vox en contra del català, perquè allò que sap Vox és que allà on se manté viu el català és a les escoles, i això no ho pot consentir.
I Més per Mallorca assegura que l'abast de les esmenes és superior a l'anunciat inicialment, mentre que PP i Vox defensen que l'abstenció temporal de l'avaluació del català en alumnes garanteix la seva continuïtat educativa. Ara bé, puntualitzen que tindran un caràcter individual i excepcional. També el sindicat ANPE lamenta que les propostes relacionades amb els requisits lingüístics en la professió docent no es negociïn abans a la mesa sectorial. I està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem acull la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama, amb els informes finals d'acusacions i de defenses.
Serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obrirà aquesta darrera jornada després que dilluns confirmat les seves peticions de pena per als acusats. Demanen 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Coldo García i altres 7 per al Dama. El comissionista, finalment, no se li ha aplicat l'atenuant molt qualificat de confessió. Però, en canvi, el Partit Popular ha demanat rebaixar la pena per l'empresari, que d'aquesta manera es podria alliberar de la presó. Alberto Núñez Feijó, líder d'aquest partit.
Aquel que col·labora, aquel que facilita l'esclarecimiento de los hechos, se solicita una disminución de la pena.
El govern espanyol titlla d'escàndol la petició de rebaixa de pena per a Aldama i defensa que va col·laborar amb la justícia. Félix Bolaños, ministre d'aquesta matèria.
Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
En tot cas, per al fiscal anticorrupció, els acusa de delictes com a organització criminal, en el cas d'Ábalos i el seu exassessor, en presó preventiva, recordem-ho, des del novembre, també de tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Amb el seu informe, Luzón intenta demostrar la tesi que Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama conformaven una organització criminal a fi de cobrar comissions d'aquest empresari a canvi d'afavorir-lo en contractes públics i d'influir a favor seu en les relacions amb l'administració.
I del cas Kitchen, la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, aquest dimarts hem escoltat la versió de diversos agents de la Policia Nacional. Han assegurat que quan registraven dos habitatges de l'excomissari José Manuel Villarejo, ell hi era present.
Vino el señor Villarejo y posteriormente vino su mujer, que se le estuvo llamando durante toda la mañana. Me acuerdo que el instructor le estuvo llamando para que viniera, pero no cogió el teléfono y apareció a las 2 horas o así de iniciarse el registro.
¿Y recuerda con seguridad si el señor Villarejo estaba al principio o llegó después conducido desde la prisión?
Estaba desde el principio.
I també és d'actualitat. El brot d'antivirus a un vaixell a Espanya accepta desembarcar a les Canàries aquest creuer a petició de l'OMS. De moment, la malaltia contagiosa ja ha causat 3 morts i un malalt crític. Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta continuarà cap a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països d'origen.
Això vol dir que el govern central possibilita, per tant, el desembarcament a les Illes Canàries després que l'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, li hagi sol·licitat formalment que aculli aquesta embarcació en compliment, diuen, del dret internacional i l'esperit humanitari. Així mateix, també ha acceptat una petició formal del govern dels Països Baixos per acollir el metge de l'Ondius, que es troba, de fet, en estat greu i que ja seria traslladat a les Canàries en un avió hospitalitzat. El Ministeri de Sanitat diu que el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. Ara bé, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
Els antivirus els transmeten ratolins i altres rosegadors, tenen un període d'incubació d'entre 2 i 8 setmanes i els símptomes són similars al de la grip i causen insuficiència pulmonar mortal en prop de la meitat dels casos.
Informatiu Matí. Esports.
Passen ara 25 minuts de les 8 del matí, encetem els esports. Avui parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Petzaró, preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Llorobaixa, terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar aquesta important cita de divendres contra l'Étoile Levallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. El porter del conjunt mallorquí, Luan Müller, avisa del perill del el conjunt francès.
Equipo muy con mucha calidad, que jugamos aquí haciendo un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de semi también con dos, así, hicieron dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrado para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar el domingo a la final y por la cuarta.
Aquesta partida és de divendres a les 8:30 entre l'Illes Balears Palma i l'Étoile Levallois. El podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca també prepara un important partit, el de diumenge contra el Villarreal a Son Moix. L'equip s'entrena amb les baixes del porter Beristrom, Kalumba Júnior i Kumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar contra el Villarreal per sanció. Per cert, ja sabem, un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El Mallorca visitarà el Camp del Llevant el diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa. I la final de la Champions d'aquest any no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal. És el tècnic del conjunt matalasser, el Cholo Simeone.
Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
I avui a les 9 del vespre es disputarà la tornada de la segona semifinal entre el Bayern i el Paris Saint-Germain. A l'anada, l'equip francès va guanyar per 5-4. I una de les notícies d'aquesta setmana al futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa l'equip andritxol després de 8 anys a la banqueta. El tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esportres.
Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido, la decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba, incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
I en atletisme, Esperança Cladera ha tornat a casa amb una nova medalla mundialista. L'atleta de Muro va ser rebuda per familiars, amics i el seu entrenador a l'aeroport després d'aconseguir el bronze al 4% al Mundial de Relleus. També, amb aquest gran resultat, Cladera i les seves companyes han aconseguit el bitllet per al Mundial d'Atletisme que es disputarà l'any que ve a Pequín.
Tens la sort de poder compartir-ho amb ells i ja heu vist que ser rebuda amb ells sempre és molt especial i superagraïda. S'ha convertit en la meva competició preferida i crec que de la meitat d'Espanya també, i en raó. I la veritat que no veníem amb cap mentalitat de fer medalla perquè som realistes i venien pues, tots els països en gran potències. La temporada d'estiu acaba de començar, ha començat crec que de la millor manera i ara agafar forces i també som ja més alt per tot el que queda.
I en boxa, Farah El Bousauri va rebre a Llorobaixa el reconeixement del govern com a flamant campiona d'Europa. Farah es mostra molt orgullosa per aquest homenatge i també ben ambiciosa.
Voy a ser campeona del mundo, eso seguro. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida. Llevo muchos años detrás de este cinturón, por fin lo hemos conseguido. Agradecer a todo el mundo la visibilidad que se nos está dando en este deporte. plena satisfacción y bueno, y espero que todo esto sea un buen porvenir en un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás.
I en ciclisme s'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia que comença dissabte. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files de l'equip. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. Els estudiants de Son Pisa tornen avui al col·legi, excepte els de quart de primària, curs en què el mestre condemnat per assetjament a un menor, Miquel Roldán, és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga de gairebé dues setmanes.
Això el dia següent de l'anunci del govern central que amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com aquest.
I els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran l'edifici del barri de Fones afectat per l'esfondrament parcial.
S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. L'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la revela de l'orgull. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a la ciutat perquè el Història havia ignorat les seves peticions per fer la celebració dels principis de principi d'any.
I a Eivissa, el Partit Socialista ha denunciat presumptes irregularitats urbanístiques del Batle de Vilarrafà Triguero. Les ha desmentit per part seva. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els socialistes l'havien acusat d'haver comprat un local comercial i de reconvertir-lo en un habitatge a preu limitat, tot i que la dona de l'alcalde, segons diuen els socialistes, ja té un pis en propietat. El Batle diu, però, que no ha comprat cap habitatge públic, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
I les platges verges del sud de Ciutadella ja compten amb el servei d'informadors que cada estiu s'encarrega d'ordenar els vehicles a les zones d'estacionament i informar de si hi ha o no places disponibles. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, un servei que treballa per evitar el caos circulatori que es produeix en zones de gran afluència de vehicles durant la temporada turística. El 1 de maig han començat aquests informadors, els de les platges de Macarella, Son Saura i Calen Turqueta. Divendres que s'iniciarà el servei també a les platges de la costa nord, com la Vall i Vinimalà, i també el bus a Macarella, la qual cosa implicarà que ja no s'hi permetrà l'accés en vehicle privat i es tancarà l'aparcament.
I després de la pausa parlem de voluntariat.
Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I a l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8:33 minuts. En temps d'incertesa, amb encariments generalitzats a la senalla de la compra, els combustibles, l'habitatge, la tasca de les entitats i les persones que es dediquen al voluntariat es consolida com a pilar essencial. Ara que es compleixen 20 anys de la plataforma del voluntariat de les Balears, volen parlar de l'impacte social i els principals reptes de futur. El mateix dia que la plataforma dels voluntaris presenta la darrera memòria, ja ens acompanya als estudis la seva directora tècnica, Marga Gaià. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, heu percebut més necessitats, hi ha hagut més vulnerabilitats entre la població de les Illes en aquestes darreres dues dècades?
Hi ha hagut molt de canvis, no necessitats. Hi ha hagut un canvi espectacular, tant a la manera que donem respostes a les entitats de voluntariat, com ens organitzem, com s'acosten a nosaltres les persones que volen iniciar la seva tasca voluntària, o bé aquelles que duen 20 anys sense les seves entitats.
Mm-hmm. Ho dèiem a l'inici de l'entrevista, estem en un context marcat per l'encariment del cost de la vida, parlant molt de l'encariment de l'habitatge. Heu notat un increment de la demanda d'ajuda per part de la ciutadania?
Això ho noten les entitats que estan al dia a dia. Nosaltres com a plataforma aglutinem 56 entitats i són elles les que ens diuen han posat en marxa aquest programa de suport i informació a l'habitatge amb voluntaris, com pugui fer ara Montesión Solidari, perquè és una demanda de les persones que tenim. Nosaltres feim de focus i de coordinació i de posar en comú. Ara sabem que aquesta entitat fa aquest programa de voluntariat, però si ve algú que vol ajudar amb aquest programa, és el que és la nostra tasca. Mm-hmm.
Fais aquesta part de connexió, no?
Exacte.
Per tant, sabeu si el nombre d'entitats voluntàries ha crescut en aquests darrers 20 anys? De quines xifres parla?
De la plataforma de voluntariat, que és una entitat privada sense ànim de lucre que aglutina les entitats, han passat d'aquelles 14 entitats fundadores l'any 2006 a 56 avui. Creiem que en 20 anys és un creixement, però a més és un creixement que hem d'estar orgullosos, perquè quan dèiem plataforma del voluntariat de les Illes Balears, això és cert, tenim entitats que només estan a Menorca, que només estan a Eivissa, tenim entitats que només estan a Mallorca i aquelles que estan al seu àmbit territorial i la seva implementació i la seva acció diària està a totes les illes. I això és una riquesa.
Mm-hmm. I quines són ara mateix els àmbits en què el voluntariat és més necessari a les Balears on creus que heu d'incidir més?
No. Per aquí no anem bé. Quan a nosaltres ens demanen això, quan qualsevol persona crida a la nostra línia 900 o la costa i ens diu on faci falta. No, fas falta per tot. Uh-huh. És on tu vulguis, perquè el voluntariat es dona el teu temps i és el més important que tenim en aquesta societat de la immediatesa, d'anar ràpid. Et dones el teu temps. Ho has de donar allà on tu creguis i on estiguis bé i d'acord amb el que se fa.
I quines són les principals dificultats que teniu com a plataforma d'ara en un futur? Arribeu a totes les illes?
Arribam, però costa molt. Costa molt perquè li costa molt a les entitats arrencar. Una de les demandes que feim des de fa anys és que voluntariat, sí que és cert que les persones voluntàries fan la seva tasca gratuïtament, però el voluntariat no és gratis. Darrere hi ha tota una feinada, com hi ha darrere d'aquest informatiu. Abans de que tu puguis donar la notícia, ara me comentaven que hi ha gent que està aquí des de les 5 del matí. Uh-huh.
Tot l'equip, gairebé tot l'equip, està des de les 5 del matí.
Pues, abans de que una acció sigui lo guapo que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional de manera que les persones responsables de voluntariat tinguin una subvenció, una línia d'ajudes perquè siguin un cost subvencionable és el que costa tenir aquestes persones professionals que hi ha darrere.
I que vos sembla que fa falta ara mateix per reforçar, és a dir, aquest suport, hi ha d'haver més suport institucional o més sensibilització social?
Hem de fer entre tota la societat més promoció del voluntariat. Si miram enrere, fa uns anys, el voluntariat moltes vegades és una recepta per a aquelles persones, pues, els companys de projecte HOMO, la tercera fase d'un procés de projecte és col·laborar amb altres entitats, fer voluntariat. Molts de psiquiatres recomanen fer voluntariat perquè una persona que ha tingut un brot d'una malaltia mental comenci a socialitzar, a crear xarxa. Les persones en situació de soledat no desitjada, molts especialistes li comencen a dir fes voluntariat, vés d'aquí, vés d'allà, perquè el voluntariat té això que t'ajuda a tu també, per això tu has d'estar bé. I fa uns anys la gent venia, ara hem aconseguit que se mos demani. Què penseu? Que venguin persones que acaben d'estar passar per un psiquiatre. Nosaltres, venguin, però han d'estar bé. Vale? I aquesta feina de pedagogia de que no tot se val en el voluntariat és el que ens queda fer a tots.
Uh-huh. Avui presentareu la tercera setmana del voluntariat i els actes commemoratius del 20è aniversari. Que ens podeu avançar?
Bé, primer agrair-vos perquè és el segon any que presentem aquí la Setmana del Voluntariat. L'any passat vos donava unes petites i enguany ja vos podem presentar tota la setmana amb un seguit d'actes que comença dia 18 amb una activitat que jo la trobo molt xula, que és el Voltur. El Voltur són unes portes obertes de les entitats de plataforma que han volgut participar. La gent se pot inscriure, pot veure a quines entitats pot visitar. Per sort tenim entitats que participen de totes les illes i si tu vols de dia 18 a dia 21 conèixer en primera persona les entitats, elles t'obrin les portes, t'acompanyen i te mostren el que fan. I és una activitat que cada persona o cada grup de persones poden participar o tots els dies, o un dia, o mira, avui les portes obertes de la 11 de Mahó i vull anar, i m'he d'apuntar i ja està. És una activitat per conèixer. I les entitats esperen que la gent, que la ciutadania en general, que els grups organitzats vagin a conèixer quina feina fan i si volen col·laborar, per suposat, tindran les portes obertes.
Uh-huh. I d'aquest serà un dels actes, no?, commemoratius d'aquest 20è aniversari de la plataforma, sí, que començarà, com dèiem, dia 18, aquest World Tour. No sé si hi ha qualque cosa també que ens pugui avançar.
Com a plataforma, una de les reclamacions que sempre fem, i una cosa que diu la llei de voluntariat de les illes, és que s'ha de reconèixer la tasca del voluntariat. No podíem fer més que reconèixer aquesta tasca a les persones voluntàries de les entitats de plataforma. I ja l'any passat vàrem organitzar una activitat lúdico-cultural dirigida a les persones voluntàries de les nostres entitats. Enguany, l'any passat se va fer simultàniament a totes les illes, que era la projecció de la pel·lícula La Voluntària. Enguany hem contactat amb un grup d'impro, Camaleónicos, que ens acompanyaran dia de nou a Sant Miquel de Ciutadella a fer una impro allà. Després, dia 20, aniran a Eivissa i a Can Ventosa els voluntaris d'Eivissa podran gaudir d'aquest espectacle i dia 21 tornaran a Mallorca i faran un espectacle a la 11 de Palma.
I d'avui són alguns d'aquests actes del 20 aniversari de la Plataforma del Voluntariat de les Balears. Avui n'han parlat d'aquest 20 aniversari, també de la seva memòria, i ens ha acompanyat la seva directora tècnica, Marga Gallà. Gràcies per haver estat amb nosaltres als nostres estudis, als estudis d'Ivetra Ràdio.
Gràcies a vosaltres per la convidada.
Són ara les 8:41 minuts. Continuem a Ivetra Ràdio, ara parlem de mobilitat.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
És que amb l'inici de la temporada turística el govern reforça les línies de bus del TIP de Mallorca per cobrir les necessitats de la població, tant la turística com la local. L'executiu enguany ha incrementat el nombre de vehicles. Fins als 266, són 14 més que l'any passat, ho explica Lluïsa Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
A l'inici d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
S'han incorporat 11 línies pròpies per connectar zones turístiques, és el cas de rutes com la del Port de Sóller amb Alcúdia o la de Can Picafort amb Alcúdia. I precisament anem en directe fins a aquesta zona de Mallorca, Alcúdia, una de dels territoris on conviuen turistes i residents a les aturades del TIP. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Què en diuen els usuaris?
Hola, molt bon dia. Som ara a la plaça d'Alcúdia, just de vora l'aturada de bus del TIP. Avui encara no hi ha hagut de moviment, el poble s'està aixecant, però sí que hem pogut parlar amb alguns usuaris freqüents que ens han comentat com viuen el servei. Escoltam aquesta usuària que es queixa que la línia Alcúdia-Ucanada no hi sigui durant l'hivern.
Yo trabajo en Ucanada. En Ucanada en invierno no hay buses. Nada más está desde el mes 5 hasta octubre.
També crida l'atenció que els passatgers noten manca de servei durant l'hivern, temporada en què els busos també van plens.
No, claro que la noto. A veces el autobús va tan lleno que pasa de largo, sobre todo por las mañanas. Sí, porque, claro, van los chicos al instituto, a los colegios, a la universidad.
Finalment, una conductora ha explicat també que encara que hi hagi un increment de passatgers als mesos d'estiu, durant l'hivern el TIP és un servei molt demandat.
O sea, en invierno hay más usuarios que van a trabajar, usan más frecuencia para eso. O sea, lo usan más para eso, pero en verano hay más frecuencias de buses y en invierno hay menos. Pero siempre están colapsados los buses.
I de, ja ho veus, el servei del TIP l'utilitzen molt de residents i destaquen que l'hivern també es veu una alta ocupació.
Gràcies, Neus. I precisament parlant de la temporada d'estiu, el sindicat Unió Socorristes de Mallorca ha convocat una vaga general a Palma dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de la ciutat. A més, també han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la seva darrera reunió amb el tinent de Batla i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bouça.
El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, tampoc de banys, de dutxes o de boies. Per això insisteixen en que no es tracta d'una manca de gestió, sinó el que ells consideren que és un abandonament per part de l'administració. A més de la vaga del proper dia 24, aquest sindicat també convocarà una manifestació el proper dia 28 de maig. Serà a la plaça de Cort de Palma.
Amb aquesta punta arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. L'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a la ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any. Tot d'un, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Farners. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobàvem circulació lenta a la via de cintura en molts sentits, sobretot en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També a l'altura de la Teulera trobaran retencions en sentit Andratx. En sentit cap a l'aeroport, a l'estúnel de Llenova i a la zona de les escoles, també complicacions. A l'autopista d'Inca, també l'arribada dels polígons en Castelló és algo lenta fins a l'arribada a Palma. I és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
La Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció d'embarcacions en les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons els membres de la comissió, la gran pèrgola, que és l'element més significatiu del projecte per renovar l'emblemàtic bar-restaurant del Moll de la Llotja de Palma, no és adequada perquè distorsiona la visibilitat del centre històric de ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta. Òscar Fidalgo és regidor d'Urbanisme.
Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
Més per Palma, ha celebrat la decisió de Cort i ha demanat que es torni a triar un projecte a través d'un procés participatiu obert i vinculant i amb l'acord de les entitats de defensa del patrimoni i dels veïnats. Neus Trullol n'és la portaveu.
Celebram el rebuig unànim de tots els membres de la comissió en el projecte del Pesquero, una proposta totalment desmesurada, altament impactant i clarament orientada a un model de turisme elitista. Aquest fre és una oportunitat per fer les coses bé. Exigim que se reiniciï tot el procés des de zero.
D'altra banda, ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava la festa prevista a ciutat perquè el consistori havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any.
L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar en la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir, l'Ajuntament de Manacor es va oferir a aquesta associació per acollir la Revetlla a la capital del Llevant, una opció per però que l'entitat ha agraït però que no és viable perquè no poden desvincular, diuen, els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull a Palma. Jan Gómez, coordinador tècnic de Benamics.
Logísticament és complicat organitzar-se rebel·la, té sentit, després de la manifestació, perquè a més se fa la lectura del manifest, això passa entre la de Premis Lliure i Dimoni Rosa, i té sentit tot lligat, desvincular la rebel·la de la manifestació no acaba de ser el seu.
En tot cas, Benamics ha convocat una roda de premsa per avui, quan acabi la reunió en l'Ajuntament de Palma.
Més qüestions. El sindicat Unió Socorristes Mallorca convoca una vaga general a Palma el pròxim dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de ciutat.
L'anunci s'ha fet a través del seu perfil d'Instagram. A més, també han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la seva darrera reunió amb el tinent de Batlle i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bauçà. El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, banys, dutxes i boies. Per això insisteixen que no es tracta de manca de gestió, sinó d'abandonament. A més de la vaga del dia 24 de juny, el sindicat també convoca una manifestació pel dia 28 de maig a la plaça de Cort.
8 i 50 minuts, més qüestions. La Federació Socialista de Mallorca ja mira cap a les eleccions de 2027. En una reunió duita a terme i hora baixa, l'executiva ha assegurat que vol constituir-se com una alternativa a un PP i Vox que, diuen, no aporta solucions als problemes actuals.
Els socialistes posen sobre la taula qüestions com la crisi de l'habitatge o el col·lapse que es viu a diari a les carreteres mallorquines. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, apunta PP i Vox com a responsables per inacció.
Hem vist una vegada més com el Partit Popular també ha votat en contra de la pròrroga dels lloguers que ara acabaven per donar solució a aquesta emergència habitacional que, a més, s'agreuja, mentre veiem que moltíssims de mallorquins i mallorquines se li acabarà ara el preu del seu contracte i que no saben quin cost hi posaran els seus lloguers a poder llogar.
Els socialistes també carreguen contra els requisits per accedir a l'escut social i la manca de protecció del català.
Per cert, més per Palma, ha iniciat el procés per dur a terme les primàries del partit i triar la candidatura que es presentarà a les eleccions de l'any que ve. S'ha aprovat la composició de la comissió de primàries que presidirà el regidor Miquel Àngel Contreras. Canviem de qüestió a Manacor. Hi ha més de 1.300 establiments comercials i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
El 80% són negocis petits i mitjans dedicats al sector servei i al comercial. Són dades del primer cens elaborat per l'Ajuntament dins el Pla d'Enfortiment Comercial. Un sector que Manacor resisteix, tot i la competència. Són Sebastià Mé, de Can Garanya, Joana Planícia, de la merceria Fils i Botons, i després sentim una clienta.
Resistim perquè fem feina i som cada dia aquí i tot aquest trull.
Sí, jo a Manacor crec que és la gran sort que tenim, que és Manacor i comarca, perquè Felaní, Sa Llorem, Petra, Sant Joan, els pobles venen a comprar aquí.
Som de Felaní i he aprofitat perquè he vengut per altres feines i venc a comprar aquí, perquè fa molt d'any que ho conec i m'agrada.
Ara les dades s'empraran en un projecte de digitalització amb intel·ligència artificial per incrementar la presència del petit comerç a les xarxes.
I destacam també que el GOP reclama el tancament immediat del botel Alcúdia Mar del Port d'Alcúdia, això després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que ha anul·lat l'ús hoteler dins la concessió, estimant parcialment el recurs interposat per l'entitat ecologista.
Segons ha informat el GOP, el Tribunal estableix que la concessió original de l'any 88 només autoritza l'ús d'habitacions per a navegants en zona de domini públic i que aquesta activitat no es pot assumir, per tant, per a un ús hoteler. Per això, l'organització ecologista diu que ha quedat sense cobertura legal i torna a demanar a l'Ajuntament i al Consell Insular que precintin el botel.
I parlant també de mobilitat, perquè després d'Alcúdia i Artà, Son Servera crea també aparcaments exclusius per als residents. N'hi haurà més de 200 a Cala Millor i Cala Bona. En només unes hores ja s'han tramitat més de 800 sol·licituds.
Hi ha cartells que avisen que l'aparcament és exclusiu per a residents. De moment encara no s'han instal·lat les càmeres que el vigilaran i per això durant les primeres setmanes serà la policia local qui informarà els conductors de com poden obtenir la targeta acreditativa.
Hay que pedir cita, traéis el impuesto de circulación, como que pagáis los impuestos aquí en San Cervera y ya está.
Alguns cotxes de lloguer i de fora poble ja s'han quedat sense entrar i han hagut de seguir per trobar aparcament, escoltant Bernat Grimal, que és regidor de mobilitat, i després un agent de la policia local.
És una manera de protegir resident. Resident, tot aquell que estigui empadronat a Son Servera i pagui 5 impostos de circulació, podrà accedir en aquest pàrquing, que tenen fins al 30 de juny per fer la sol·licitud. Jo vull recordar que funciona exactament igual que una CIE.
Al contrari, aquest dia estem informant a tots els que siguin resident d'aquí que podran tenir un lloc allà on aparcar i que no passin pena.
En total es reservaran més de 300 places per a residents, repartides en 3 aparcaments de Cala Millor i Cala Bona, una reivindicació històrica dels veïnats que durant la temporada turística veien com es complicava aparcar a prop de casa.
No notat moltíssim, és una cosa, una gran millora per la zona. Mai trobava un pàrquing, sempre estava ple, i això ha anat molt bé pel poble i per tots els veïnats.
I és una passada, perquè és veritat que una locura quan empieza la temporada és impossible.
Fins a final de juny es poden sol·licitar aquestes targetes i només en unes hores ja se n'han tramitades més de 800. Es pot fer de manera telemàtica o en cita prèvia tant a l'Ajuntament com a les dependències de la policia local.
Arribem així a les 8:55. Continuem la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dedicam aquests darrers 5 minuts abans de les 9 a la cultura.
En un lugar en el que todo el mundo quiere decir lo que piensa y todo el mundo quiere ser relevante en redes sociales, en la televisión, algunos mediante el grito o mediante el insulto, tener un púlpito como el que nosotros tenemos, que es relajado y reflexivo y espero que educativo, es un privilegio. No sé si eso se puede llamar liderazgo de opinión, pero desde luego hacemos lo posible por entregar herramientas a los oyentes para que puedan tomar sus propias decisiones.
I així, amb aquesta filosofia, sense tenir gaire clar si és o no un líder d'opinió, però presentat com a tal en el cicle de la Fundació Marc, que el convida a arribar avui a Palma el periodista Javier del Pino. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. El periodista ha fet del cap de setmana un territori amb personalitat pròpia, cosa que no va ser fàcil, sobretot, al principi.
Me decían, como insultándome, es que usted hace radio para usted mismo, como si eso fuera negativo, ¿sabes? Pues por supuesto que hago radio para mí mismo, es la radio que a mí me gustaría escuchar y me encargo de un poco construir los temas sobre los que yo tengo cierta ignorancia y así aprendo cosas, que es un motivo final de todo lo que hacemos en la radio, ¿no? Intentar aprender algo al final del día, al final de la mañana.
Una manera de fer que l'ha convertit en el més escoltat del panorama radiofònic estatal, amb xifres que augmenten i que està convençut no envelleixen. La ràdio, diu, en aquests temps confusos, continuarà sent referent.
Yo creo que la radio es joven, la radio y siempre será joven y tiene recursos para conseguir llegar a generaciones que no nacieron con ella, o sea, es que llegaron un poquito más tarde de lo que llegaban hace 20, 25 años porque tienen muchas más modalidades para entretenerse y para supuestamente informarse, pero dales tiempo, yo creo que acabarán llegando.
Corresponsal històric als Estats Units, ara que parlar d'Estats Units es parla de Donald Trump, del Pino ens explica per què el poble nord-americà creu el va tornar a elegir com a president.
A muchos de los votantes de Trump lo que les gustaría es ser Trump. No le han votado para que les solucione los problemas. Yo creo que además saben que no se los va a solucionar. Le han votado porque es el individuo que mejor refleja sus aspiraciones vitales. Esto es muy triste, pero es así.
Andreu Manresa serà l'encarregat d'entrevistar del Pino. Serà avui, com dèiem, a partir de les 6 de l'hora baixa, a l'antic Can Marc, en un acte d'entrada lliure i que es retransmetrà també en directe a través del canal Marc i de YouTube. 1, 2, 3, and...
I can't hear nothing. When I was hitting it, I was hitting it.
I d'aquesta manera, a través de les xarxes socials, amb una espècie de tràiler, els Rolling Stones han anunciat un nou disc d'estudi. Es dirà Foreign Tongues, sortirà dia 10 de juliol, juntament amb el senzill In the Stars, que ja està disponible.
És el 25è àlbum i el primer des de Hackney Diamonds del 2023 amb un so arrelat al blues, al country i al rock clàssic. El grup, actiu des del 1962, continua sent una referència del rock, però tot i això no han confirmat si hi haurà gira després que la que estava prevista per enguany s'hagi cancel·lat per motius físics, especialment dels del guitarrista Keith Richards. El disc es presentarà en un esdeveniment a Nova York i la banda ha mantingut l'expectació amb avançaments a les xarxes xarxes i llançaments previs com un vinil limitat de Ruff and Twisted.
Amb aquest senzill dels Stones amb In The Stars. Arribarem a les 9. Ara a les 9 resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Avui, en aquesta hora, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, han de començar a revisar l'edifici del barri de Foners, afectat dilluns per un esfondrament parcial.
La revisió prevista per avui ha de permetre avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació.
I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la